6 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem al Planeta Prat en directe i, com us comentàvem també a la portada del programa, fa unes setmanes vam estrenar un espai en aquest programa perquè ens semblava interessant doncs, que conjuntament amb Mossos d'Esquadra i amb policia local es pogués incorporar la informació des de Protecció Civil de l'Ajuntament. De fet, tenim ara mateix un cap de Protecció Civil que és molt divulgatiu i ens hem aprofitat una mica d'aquest tema, que és el Miquel Villa. Què tal, Miquel? Benvingut.
Benvinguda.
Has estat el protagonista una mica de la setmana, malauradament, sí. Però és cert que aquí volíem, doncs, això, durant tota la temporada, anar explicant, anar a donar consells i posar-nos una mica en situació de què hauríem de fer en aquests moments més d'emergència. De fet, fa tres setmanes que vas venir a explicar-nos doncs, tots els temes de les inundacions, que jo pensava, Miquel, estem en sequera encara, no sé si és el moment de parlar d'això, però tot i així doncs, era interessant. No ens imaginàvem per res que aquell espai ens seria tan útil, perquè és cert que justament dues setmanes després doncs, vam viure de primera mà tota aquesta tragèdia a l'espai de l'Horta Sud de València i que de fet doncs, ha posat de relleu quines coses s'han de fer a cadascun dels municipis. Comencem per aquesta part de què ha passat a València, de com s'està també doncs, desplegant tots aquests moments del després d'aquesta tragèdia, perquè segurament tothom ja ha seguit doncs, el moment tan tràgic i encara estem en un moment doncs, d'aquest impàs, no? D'intentar recuperar la normalitat, però per una altra banda, evidentment, com a prioritat, aquesta cerca de les persones que ara estan desaparegudes. Quina és la situació? En quin moment ens trobem a València?
Bé, primer de tot, si em permets, agrair-vos la tasca divulgativa que esteu fent aquests dies. Com et comentava abans d'entrar a l'estudi, crec que és important que la gent sàpiga on viu, quins riscos té, com es pot autoprotegir i com pot col·laborar en una situació d'emergència i, sobretot, el que dèiem, com pot evitar exposar-se a un risc innecessari, no? I, per tant, vostès estem fent una tasca explicant com funciona el riu, la clavegueram, com funciona una assegurança, que són coses que la gent després té dubtes, té pors, no? I que la població estigui informada també està protegida.
Tant de bo que no ho hem de fer servir en aquests casos tan extrems, no? Però és veritat que ho hem de saber.
Sí. Bé, estem inundats d'informació, no? Oficial, oficiosa, de tot. Vull dir, tenim molta informació del que està passant allà. Evidentment, després del que és l'episodi meteorològic, que ja va remetre fa uns dies, la prioritat és el salvament i rescat de persones, evidentment. Això és la prioritat dels serveis d'emergència. I així mateix com el restabliment de les vies de comunicació. Poder passar per un carrer és essencial per poder fer arribar maquinària, poder fer arribar un generador, poder fer arribar pues, el que sigui. No? Llavors aquesta també és la prioritat i que donat l'extensió i la intensitat del terreny, tothom que ha anat allà, que coneixem d'emergències o el que sigui, si les imatges són dures, allà és complicadíssim. Per què? Perquè mai es troben els serveis d'emergència, els bombers, els militars, els policies, que queden desplaçats. De fet, tenim 7 policies allà a Pa i Porta. Vull dir, no s'imaginen i no plantegen això en una situació més habitual. Llavors, les prioritats són aquestes, restablir, evidentment, els serveis bàsics i, si no, suplir-los, generadors, no tenen, alguns espais no tenen llum, això també genera inseguretat, aigua potable, molt important. I clar, evidentment, tothom s'ha anat organitzant com ha pogut per tal de pues anar traient tot aquests mobles, tot el fang que tenen acumulat dins de les cases seves, però clar, tot això s'ha d'anar coordinant amb la resta de serveis, no? Perquè al final jo llenço un moble fora, però ho he de recollir, no? Ja hem vist clarament aquesta solidaritat massiva que ha hagut sobretot els primers dies, un aspecte a tenir en compte, no? Però també això s'ha d'anar lligat a una coordinació sobre el terreny molt important per evitar, sobretot, que hi hagi persones que puguin prendre mal, van escoltar uns intoxicats, no? Perquè per un generador que bueno, funcionava bé, pot haver problemes d'infeccions, pot haver problemes de caigudes, de talls, i això s'ha de tenir en compte, perquè la gent va molt a voluntat per un espai de risc encara.
Clar, És important això de portar protecció a tota aquesta gent, que és veritat, hem parlat, dilluns parlàvem amb tres pretencs que estan doncs, fent aquestes funcions a títol individual, gent que hi va cada dia i torna fins i tot perquè hi viu a la ciutat de València, d'aquesta part de tenir primer l'autocura, no? De protegir-nos, perquè ara mateix aquestes aigües ja porten més d'una setmana estancades amb tot el que això suposa.
Correcte, penseu que aquestes aigües han mesclat amb aigües fecals, animals morts, malauradament també cadàvers, i no només això, sinó que aquesta aigua amaguen altres riscos, amaguen forats, amaguen elements tallants, fins i tot escoltava, no?, que el tema de donar llum una altra vegada s'ho volien mirar molt bé, perquè si jo dono llum a una estructura que ha perdut els fusibles, no?, les proteccions habituals, suposa un risc, si jo ja estic allà traient aigua, no?, amb una bomba. Per tant, diguem-ne que al final molts voluntaris estan fent tasques de bombers, que normalment estan més habituats a aquestes circumstàncies, amb les seves proteccions, i per tant molta cura, perquè hi ha riscos que potser no veiem, no?, alguna estructura malmesa que també pugui caure. Per tant, diguem-ne, aquesta exposició al risc s'ha de moderar. S'ha de moderar i hi ha moltes tasques a fer, està clar, vull dir, tenen feina per molt de temps, això ho veiem clarament, i ara s'ha de prioritzar certes coses.
També és cert que nosaltres potser no hi anem de forma directa, però que estem tot el dia, abans parlàvem ahir, per exemple, de tertúlia amb la gent gran, no? És que no puc deixar de veure-ho, però a la vegada necessito aturar, no?, la meva vida d'aquestes imatges tan terrorífiques, d'aquestes notícies que són tan difícils de pair. Sobretot això per gent gran, no?, moltes vegades que doncs, potser no estigui treballant, llavors estem tot el dia i tot el dia les televisions, els mitjans de comunicació i fins i tot les xarxes socials estem enfocats en aquest tema. Parlaves fins i tot d'un concepte, no?, que és això de ser víctimes de quart grau, tot i que no ens toqui de forma directa. Què significa això?
Sí, ho explicarem senzillament. És a dir, quan es produeix una situació d'emergència, gran emergència com la que hem tinguda, pues, evidentment estan les persones que han mort, però després tenim les víctimes. Normalment pensem les víctimes per les persones ferides directament, familiars de... La tercera, primera categoria, segona categoria... La tercera categoria són els propis intervinents. Vull dir, si escoltem a responsables de bombers, de policia, diuen, mai hem tingut això. També són persones que s'estan exposant, estan treballant, però quan aquestes persones, ciutadans i ciutadanes, tornin a les seves cases, també hauran de pair tot això. Però hi està la quarta categoria, que és la comunitat. És a dir, tothom que estem no afectats directament, no tenim familiars, no tenim amics propers, però sí que estem veient cada dia, estem, diguem-ne, ens estem empapant, no?, d'impregnant de tota aquesta desgràcia, perquè és una desgràcia, i això també s'afecta emocionalment, no? Ho vam veure dilluns, en el sentit de que la gent estava molt alarmada perquè pogués resguardar-se el riu. Quan explicava, no?, explicava al Pau, al company del cap de Medi Ambient, no?, que estem molt lluny d'aquests 4.000 i pico que suposaria un risc, no?, i que tenim planificat els plans d'emergència. Ho veiem aquí davant de la ràdio, no?, com s'acumulava l'aigua, no?, i potser alguna persona de la vella del poble diria, bueno, pues això ja ho hem viscut molt pitjor, no? O sigui, la gent està molt espantada, a sobre, amb aquestes alertes de protecció civil, avisant-nos, no?, de que hi ha una situació potencialment perillosa i que ens havien de quedar a casa, temporalment, pues tot això va generar una certa alarma social. I això
de fet,
ho genera.
Ho vam viure de primera mà.
Va
haver moments que és que ens estàvem espantant perquè veiem l'aigua aquí, i segurament si això hagués passat dilluns de la setmana anterior, abans de la dana a la l'Horta Sud, ens ho haguéssim pres d'una forma gairebé anecdòtica, no? Com per explicar quan va ser la nevada del 2010 i estàvem aquí que uns van relliscar, els altres jugaven, doncs ho viuríem amb una certa normalitat, però clar, era impossible no mirar cap al riu, era impossible no posar-nos en aquestes imatges que acabaven d'estar seguint durant tota la setmana, no? Això ens predisposa d'una altra forma, també, aquest... Clar, aquest fenomen meteorològic, que sí que va ser extraordinari també aquí al Prat, però que no estàvem amb aquell nivell, no?, d'alerta.
Sí, bueno, extraordinari fins a cert punt. És a dir, el que passa que portava molt de temps sense una pluja així més intensa, però bé, que no va ser extraordinàriament greu com per causar una situació de perill, no? Però sí que és cert que portava un cert temps sense unes pluges intenses, no? Llavors, el que comentaves, no? Estem tot el dia pendents, no? Les xarxes socials, televisions, ràdios i tal. S'ha de dosificar. Això a la pandèmia ja ens ho van dir, que evidentment la pandèmia era un altre escenari, un escenari no tant de catàstrofe, però sí d'una pandèmia on tothom podia estar afectat, d'intentar dosificar aquesta informació, sempre, sobretot, fons oficials. Ja hem vist que ja tothom publica, tothom té capacitat d'emetre via xarxes, imatges, comentaris, vídeos, sovint, de vegades, amb certs biaixos, diferents interessos, però en tot cas sempre fons oficials, si és que es volem informar realment del que està passant. Per què? Perquè és que si no les xifres ballen. També hem de fer entendre que quan en els primers moments de l'emergència o després, però en grans emergències, la informació no sempre arriba al primer moment d'una forma filtrada. Per què? Perquè hi ha d'haver uns passos. No? Per exemple, la famosa xifra de morts. No és fàcil identificar quan tens molts municipis, molts quilòmetres quadrats afectats, no? Hi ha molts serveis desplegats a l'entorn i, evidentment, certificar una mort o certificar que aquella persona és tal, això té un temps, no? Té un temps de... I, per tant, les autoritats hem d'entendre de que no sempre en el primer moment podran dir tot allò que està passant, no?
Clar, estem en aquesta era de la immediatesa.
Correcte.
On comença a circular, que abans en parlàvem també a l'espai polític, els bulos que s'han donat per aquesta dana. El més important, jo crec que és el de l'aparcament de Bonaire, no? On tothom, arribàvem a pensar, fins i tot els mitjans de comunicació feien connexions des d'aquell espai, perquè és que ens pensàvem que hi havia milers de morts. I això va començar a córrer un discurs que si el meu cunyat és bomber i m'ha dit que acaba de sortir desencaixat, de gent que sortien fent les seves tasques, que potser s'estaven assecant la cara i es compartien com si fos, doncs, aquesta persona està colpidíssima per la desgràcia. Clar, totes aquestes coses, en un moment on les xarxes socials van volant, també com a mitjans ens costa, perquè nosaltres sempre hem de buscar les confirmacions oficials i això el que fan és que no siguem els primers sempre en confirmar les notícies, perquè fem aquest procés. Però això ara mateix és difícil d'explicar a la gent, no?
És difícil, a més, ho tenim molt fàcil per fer-ho malament.
Clar,
si jo comparteixo en un grup, comparteixo en retuit, no? O tal que... Si aquesta informació no és correcta, és un fake news o diguem-ne que s'allunya del que està passant, això es va generant, no?, aquesta sensació de que allò és cert, no? Però no només el bulo que es genera, sinó l'efecte que té sobre l'emergència. Si jo faig un efecte crida dient, escolta, que petarà una presa, doncs potser una alarma social que potser no hi ha. O si faig una crida de recollir material i aquesta recollida de material, això ja, diguem-ne, és un altre escenari, no? Però no està ben coordinada, pot generar una allau de solidaritat que, clar, la gent que dona, dic, ostres, mira, ha donat això, molt bé, no? De fet, està molt bé. Però, clar, si tot això no es canalitza, amb la solidaritat només no arriba. Ha d'haver-hi al darrere una coordinació logística que no és gens fàcil, passa que costa de veure, però no és gens fàcil, i pot generar una sobresaturació dels serveis.
De fet, ara s'està arribant a aquesta situació. Recordem també que, per exemple, doncs, entitats com Creu Roja demanen que es facin aportacions econòmiques
i
que es pugui gestionar des de territori.
Correcte, no? Això també ho expliquen. Perquè al final, si jo dono diners, aquests diners poden reinvertir sobre l'economia. I el que interessa ara, una vegada hem rescatat, hem restablert totes les circumstàncies, no?, que fàsiques, com la llum, l'aigua, els vials, atendre les persones, l'atenció psicosocial, molt important ara, al final s'ha de rebrotar, fer una vegada, tornar a rebrotar, no?, l'economia de la zona, i això com es fa? Invertint.
Clar.
Llavors, si jo li puc comprar el pallers de la zona o aquí els mobles, del que sigui, doncs molt millor que nosaltres els hi portem. No? És això.
Miquel, tornem cap aquí, parlem de l'episodi de dilluns, on sí que es va activar l'alarma dels telèfons mòbils, de la que havíem parlat, que s'havia començat a posar en funcionament fa uns mesos. I, de fet, fins i tot hi havia certs debats sobre si els telèfons mòbils i Protecció Civil han de tenir les nostres dades. Ara jo crec que aquella pantalla ja ens ha passat també per aquesta por, no?
Sí, bueno, potser algú que encara té algun dubte, però sí, això ja ho vam treballar.
Llavors, expliquem una mica com va funcionar, l'hora a hora d'aquell dilluns, perquè tu deies, no està tan extraordinari, però clar, l'alerta sí que ens posava en sobreavís i sí que vam veure alguns punts molt complicats, com per exemple la C32, no? Això d'anar amb el cotxe i dir, ostres, és que cotxes surant per la C32, que és una imatge, no?, que jo crec que no ens esperàvem per res. Quan vau començar a tenir, doncs, aquestes notícies? Perquè en una primera part no s'esperaven aquestes pluges aquí, sinó que s'esperaven més cap a la zona del Delta de l'Ebre.
Correcte. El que hem de tenir clar que la meteorologia no és una ciència exacta, que hi ha determinats episodis meteorològics amb molta incertesa. D'altres sí que saben que farà vent amb aquesta intensitat, no? Perquè hi ha uns models i tal. Quan tenim aquests models, les danes, no? Concretament, aquestes borrasques de pressions en alçada, de vegades tenen un comportament erràtic, no? I això els meteoròlegs els hi fan patir molt. I, evidentment, els que treballem a emergències, encara més, no? Perquè si plou, com afectarà? Perquè, de vegades, el moviment que pugui tenir aquesta pot posicionar l'entrada de pluges cap a un lloc, cap a un altre. I després hi ha un altre aspecte, que és, del punt de vista meteorològic, és que aquestes tempestes siguin estacionàries o no. Si són estacionàries, és quan es genera aquests problemes, que és el que va passar a València.
No, a sobre...
Clar, tenim l'aixeta oberta, no? I allà va caient litres i litres d'aigua. Si això passa ràpid, doncs serà un xàfec, però no genera aquestes acumulacions d'aigua. Llavors, evidentment, el servei meteorològic estava fent un seguiment actiu i en qualsevol moment que hi ha una novetat, doncs, comunicant a Protecció Civil als municipis, als serveis. Llavors, des de la primera del matí, no recordo l'hora, però potser a les 7 i algo, ja es va començar a veure que hi havia un perill, no? Que començava a pujar. Tenim avisos taronges, a Tarragona, d'intensitat, sí, de pluja i acumulació, per això precisament, però aquest es va desplaçar justament cap al Llobregat, cap a la zona on estem ara, no? I això, evidentment, una vegada que es va emetre l'avís de temps violent, que recordem que el que implica és en curt període de temps que es poden produir, pues, tornados, mànegues, que això ho hem vist al Prat, sí, sí, dir, no és una cosa desconeguda, el que passa que en els darrers anys tenim més mòbils, no?, que podem fer foto i tal, però han passat pedra o pluies puntuals molt intenses que poden generar, pues, algun problema. I llavors, donada l'hora que era de mobilitat, entenc jo que des de Protecció Civil va veure la necessitat de fer servir aquesta eina, que recordem que és una eina que envia, és alert, envia alertes de Protecció Civil a una àrea concreta, envia a les antenes de telefonia mòbils que n'hi ha a la zona afectada, de manera que cada antena envia als smartphones que tenen a la zona un missatge de fer o no fer. I la zona afectada, en aquest cas, era una recomanació de no moure's. Clar, evidentment, la van llençar una vegada que es va constatar que aquest perill podia afectar, diguem-ne, el territori. I molta gent diu, va arribar tard. Bueno, no, és que l'avís, quan les tempestes van començar a desplaçar-se, pues va ser quan es van produir. Diguem-ne que no és un botó automàtic. Darrere hi ha un procediment legal que ve de l'Estat, de fet, el sistema és estatal, que passa que ho gestionen les comunitats autònomes, perquè l'efecte sobre la població és important. Per tant, no és una cosa que digui un botó, pren el botó i es dispara l'alarma. No és una cosa que s'ha de treballar, i això té un delay. Per molt àgils que siguin la gent que hi ha al darrere, que són gent que està preparada per això, però hi ha un delay que hem de fer entendre, no? I clar, va arribar en un moment que la gent ja s'estava movent.
Sí, però l'important 8 i mitja ens va arribar aquí.
8 i mitja, sí, es va arribar.
Quarts de 9.
A tothom.
L'alerta era, vam poder fer uns vídeos, pluges continuades i torrencials al Baix Llobregat. Extremeu les precaucions, eviteu desplaçaments innecessaris, allunyeu-vos de rieres i de barrancs, encara que no plogui, poden baixar amb intensitat. Es poden produir esllavissades, doncs això, i també en anglès, doncs es passava, sí, el mateix missatge. Aquí sí que és veritat que vam tenir gent gran que deien que en un primer moment sí que rebien l'alerta, però que després no sabien que havien, com ens posaven nerviosos, perquè clar, això és una cosa que t'entra de forma directa, sí, i estàs, sí, potser, doncs mira, va passar aquí que estan a la ràdio.
Molt estrident.
No podien tornar en aquell missatge per veure exactament quines eren les recomanacions, no? Que poder es pogués, doncs, quedar una mica més en pantalla el missatge, potser no el soroll, no? El so aquest tan estrident, però sí el missatge pròpiament. Clar, això va ser a quarts de 9. És cert que de moment no plovia tantíssim, però es va començar a complicar el tema. I que, com deies, miràvem tothom cap al riu. Hi va haver algunes incidències aquí al Prat, que també vam explicar amb el Joaquim Bartolomé. Algunes zones de la part sud del Prat van trigar una mica més a desaiguar tota aquesta aigua acumulada. Però el riu també, doncs, va fer la seva funció, no? Aquesta llera inundable per on passegem de forma habitual va quedar ocupada totalment per aquesta part. Es veia com un doble riu, però sí, sense problemàtica afegida, no? Clar, tot això de mirar cap al riu s'entén des de Protecció Civil, però hem de dir que hauria de fer un procés molt més llarg, no? De pluges continuades... Sí. Sí, sí. No sé si gairebé de dies.
Sí, de fet, ho comentaven dies anteriors, vam assumir uns 600-500 metres cúbics per segon aigües amunt, perquè aquí desbordi hem d'anar a 4.000. És a dir, estem parlant d'ordres de magnitud molt diferents. Ha passat en el passat, no? Hem tingut pluies catastròfiques, però hauria de ser com molt continuades, hauria de ser damunt d'un escenari que el riu ja baixés amb aigua, Això també és
clar,
important. Nosaltres
aquí
vam iniciar...
Aquí estava molt sec, no?
Clar, baixàvem un nivell baix, això el que fa és que bueno, pugui encara tenir capacitat, no? Tenim zones inundables aigües amunt, que això el que fa és esmortellar aquesta avinguda. I en tot cas, aquí el risc principal que tenim, com a moltes ciutats de les zones mediterrànies, i el canvi climàtic que ens està posant difícil, és la pluja torrencial. Una pluja que, a més, que pot caure aquí i a Sant Boi no,
clar,
amb la mateixa intensitat, o al revés. En canvi, el riu sí que el tenim modelitzat. El riu sabem, a més, hi ha un encàrrec del govern de la Generalitat per actualitzar i posar tot a punt, tota la cartografia inundable que fa l'ACA, que és el que fem servir per planificar emergències, però sí que és cert que el tema de les pluges torrencials, aquestes intensitats molt heavies, que si s'allarguen el temps sí que pot provocar inundacions, això és un repte que tenen totes les ciutats. I això aquí sí on podem tenir, hem de tenir en compte que es pot inundar un pàrquing,
carrer, sí,
es pot inundar les oficines, no? Sí, de la ràdio,
sí, sí.
Vull dir, al final estem en un delta, això ja s'ha explicat, sí. I el que en tot cas no estem en una situació com la de València o altres entorns, o altres municipis de l'entorn que tenen més rieres, tenen més cursos fluvials que habitualment baixen secs o amb molt poqueta aigua i que de sobte tenen molt poc temps de maniobra. Nosaltres, per sort, tenim temps de maniobra, perquè el comportament del riu és diferent del Besòs, per exemple. No? La gent compara l'altre,
sí,
que tenen a l'altra banda,
sí,
de Barcelona, però realment és un comportament diferent. Allò està molt, diguem, està molt fixat i és diferent, no?
Per acabar, Miquel, que ens queden 4 minutets, recordem quines són les premisses bàsiques en un episodi com el de dilluns, perquè hi van haver coses que sí que es van fent bé, però d'altres que no, que van propiciar la mobilitat. Per exemple, llars d'infants que trucaven als pares i mares per anar a buscar els infants quan no estaven en perill. Per exemple, aquesta C-32 que potser no es va tallar en el moment doncs, anterior a que aquestes persones haguessin de quedar per allà surant. Quines coses hem de recordar si ens trobem en un altre episodi així?
Primer de tot, si som conscients perquè tenim informació de que hi haurà una situació meteorològica adversa, vent, pluja, el que sigui, nevades, és informar-nos de l'estat de les carreteres, si és que hem de sortir i tal. I si no, i evitar el que diu Protecció Civil. Les autoritats deien no sortir o que restringiu la mobilitat. Per què? Per no exposar-nos, no? Per no veure'ns afectats. Per tant, si passa això, el que no té sentit, no tindria sentit, és anar a buscar el nen a l'escola o tornar de la feina si ja estic a la feina.
Clar.
Perquè si hi hagués una situació de risc en aquella instal·lació, no haurien de ser els pares, mares, no? O el treballador o treballadora, no? Haurien de ser els bombers, no? si és que realment hi ha un risc, poder trobar-se allà. Però el problema, i que hem vist a València també, i a majoria de sinistres relacionats amb inundacions, és que afecta la gent que està en trànsit, que es mou amunt i avall. A Castelldefels l'aigua va marxar en poc temps.
Clar.
Però si t'agafa allà, depèn com, et pots donar, diguem-ne, una situació de perill. Tallar-la o no, clar, és que depèn una mica també de les circumstàncies. Si és un pas, de vegades no és tan fàcil, el que dèiem, entre que s'activa, entre que es dona el botó i tot es desplega, hi ha un delay mínim, no? El més important és no exposar-se al perill.
Clar, per exemple, si doncs, no treure el cotxe del pàrquing, jo crec que és una lliçó que hem après tots.
Sí, malauradament a València ho hem vist.
No anar a buscar el cotxe del pàrquing, o sigui, si el cotxe l'hem de perdre, doncs és igual.
Sí.
Per exemple, si ens veiem amb un toll d'aigua, hem de tenir en compte que no sabem què hi ha sota del cotxe, no? Que
correcte.
Potser pensem que és poca aigua, però és que no veiem si hi ha, sí, una vorera, si què hi ha a sota.
Exacte, sí, sí. De fet, hi ha estudis que diuen fins i tot que són els vehicles 4x4, que més afectats, perquè la gent s'anima a un vehicle més alt i pensa que pues, això passarà, no? I en torrents, pues, sobretot passa que se l'emporta. Perquè aquesta major confiança o davant un risc, no? I aquesta percepció del risc que de vegades no acaba d'arribar al nivell que hauria de tenir.
I doncs, pujar a les plantes superiors si tenim doncs,
sí,
aquesta oportunitat,
correcte,
evidentment, perquè al final
sí, sí, sí,
el primer de tot és salvar-nos i és malauradament el que hem après durant aquesta setmana. Miquel, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat tan concretament dilluns al Planeta Prat des de la primera hora, també fer una mica de balanç a l'informatiu migdia i avui en aquest espai on el que intentem és donar consells amb més repòs, no? Amb més tranquil·litat, però que havíem d'analitzar, evidentment, tot el que ha passat.
Evidentment, sí.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.